Ver, mediante la cámara, sí.
Molt bé, doncs amb aquest consell de màgia negra pràcticament, us deixem. Se'n va la competència, però RAC1 continua i continua primer les notícies i després el vostè primer. Bon cap de setmana, tornem dilluns. Feu bon dos.
I ara les notícies, amb la Núria Travessa. Núria, que estàs per aquí?
Sóc aquí, sóc aquí.
Com estàs, nena, com estàs?
Bé, bé, bé. Sí? Aguantem, bueno, aguantem.
És la pregunta que s'ha de fer aquests dies, és el primer que dius i ja està. Doncs ja està, si estàs bé, jo que,
sí,
que me quedo tranquil·la. Me'n vaig de fi de setmana.
Tu també?
Sí, no me'n vaig gaire lluny,
no.
Em quedo aquí a casa, però...
No, val
però
més
bueno.
Que no.
Molt bé.
Sembla bueno, cap de setmana a l'habitació al costat.
Igualment, bon cap de setmana. Ara és la una i estem pendents a aquesta hora un dia més de les dues rodes de premsa convocades per informar de l'evolució de la pandèmia de coronavirus. Una, la del govern, amb Meritxell Budó, Alba Vergés i Miquel Buch, l'altra, Moncloa, amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i connectarem quan arrenquin, però fa només uns minuts que ha acabat una altra roda de premsa, la que també es fa cada dia després del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, i aquí s'ha confirmat que ja s'han superat el miler de morts i que es freguen els 20.000 contagis. A més, el Ministeri de Sanitat reconeix que en aquest escenari, en algunes UCIs d'alguns hospitals, s'està fent triatge dels pacients perquè no hi ha prou mitjans. Madrid, Mar Poyato.
Ha anat molt el funcionament de les unitats de cures intensives i la falta de recursos. En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat diu que és cert que hi ha restriccions als hospitals, però que també forma part del funcionament habitual d'aquestes unitats. Això ho acaba d'explicar el director del Centre d'Alerta Sanitària, Fernando Simón.
Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. Yo creo que los profesionales sanitarios, asistenciales, los especialistas en UCI están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose por los grupos de trabajo de las con las sociedades científicas que tenemos.
Pel que fa al repartiment de material, el Ministeri de Sanitat diu que treballa coordinadament amb les comunitats que són les que fan les tasques de repartiment als hospitals.
El gabinet de crisi de Moncloa no creu necessari tancar les empreses, tot i l'increment de casos positius i el miler de contagis que dèiem. Ja hi ha pel coronavirus a l'Estat. No creu que s'hagi de forçar l'escenari que ja hi ha al nord d'Itàlia. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el govern espanyol s'empara en les dades de reducció de la mobilitat. Per això la secretària de Transports, María José Rayo, acaba de dir que no creuen convenient més restriccions per frenar la pandèmia.
La mobilitat s'està reduciendo de manera muy muy significativa. Por supuesto, la situación se analiza día a día y cualquier otra medida se puede implantar cuando se considere necesario, pero el balance que hacemos hasta el momento es que por lo menos desde el punto de vista de la movilidad les condicions actuals són les adequades.
Les dades que ha portat és que a dia d'avui hi ha un 91% menys de trànsit a les carreteres, una mitjana per tot l'estat, i els serveis de Rodalia registren un 86% de descens respecte al mateix dia de l'any passat en l'hora punta, primera hora del matí.
En tot aquest escenari, Brussel·les vol que la indústria europea reorienti cap a la producció d'equips mèdics. Amb aquest objectiu, el comissari d'Indústria, Thierry Breton, ha convocat avui mateix els ministres del RAM. També han de buscar solucions per garantir que les mercaderies essencials continuen circulant i arribant a destí. A la carta que ha enviat als ministres, Breton avisa que, tot i que alguns fabricants ja han doblat la producció de mascaretes, no n'hi haurà prou. Brussel·les ha anunciat un pla per cofinançar la compra conjunta de material mèdic. La majoria s'adquireix en països tercers, sobretot a la Xina. A Barcelona s'obriran tres nous equipaments destinats a les persones en situació de vulnerabilitat. Entre ells, obriran un pavelló de la Fira de Barcelona i diferents apartaments turístics. Ho acaba d'anunciar l'alcaldessa Ada Colau en una compareixença. Detalls, Adrià Santasusagna.
Barcelona obrirà un pavelló de la Fira de Barcelona de 6.000 metres quadrats que pot arribar a acollir 1.000 persones. També s'obriran 200 apartaments turístics i 3 nous equipaments, tot com explica Ada Colau, per atendre els més vulnerables.
Estem parlant també de famílies desnonades, estem parlant de víctimes de violència masclista i en general de persones i famílies que es troben en una situació sobrevinguda i no tenen un allotjament digne i adequat per passar uns dies de confinament, que és una cosa difícil com estem experimentats tots nosaltres, fins i tot quan disposes de casa, no? I per tant encara és més complicat per a aquelles persones que no disposen d'una llar digna i adequada.
Colau demana sobretot unitat a totes les administracions perquè les persones més vulnerables no pateixin encara més aquesta crisi sanitària.
I Esquerra Republicana guanyaria les eleccions i el Parlament ampliaria la majoria independentista, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Les 2.000 enquestes de la mostra es van fer, però fins al 9 de març, abans, per tant, que esclatés la crisi pel coronavirus i es declarés l'estat d'alarma. En té els detalls en Marc Martínez Amat.
Si ara es fessin les eleccions, els republicans s'enfilarien fins als 38 o 39 escons i Junts per Catalunya recularia lleugerament fins als 29 o 31. El PSC creixeria i aconseguiria el tercer lloc amb 24 o 25 diputats. La gran patacada seria per Ciutadans, que baixaria fins als 14 o 16, menys de la meitat dels que té ara. Els comuns augmentarien fins als 11 o 12 escons i encara creixeria més la CUP, fins als 9 o 10 diputats. El PP es mantindria amb 4 o 5 i Vox podria entrar amb 2 diputats al Parlament o quedar-se en fora. D'altra banda, el no guanyaria un referèndum d'independència, segons el CEO, tot i que retalla distàncies amb el sí. Els contraris són el 47% i els favorables un 45%. Tots dos s'han mogut un punt. En aquest context, previ a la crisi del coronavirus, en què es va fer l'enquesta, les relacions entre Catalunya i Espanya apareixen com el principal problema del país i la sanitat és el quart.
Ara els esports amb l'Aleix Parisé.
A aquesta hora la Junta Directiva del Barça ja es troba reunida telemàticament per analitzar la situació del club arran de la crisi del coronavirus. Segons publica avui La Vanguardia, això podria tenir conseqüències en els sous dels futbolistes del primer equip, tenint en compte que representen el 61% del pressupost total i que l'economia del club trontolla. Segons aquesta mateixa informació, no es descarta que el Barça demani algun gest als seus jugadors perquè s'adaptin a aquesta situació d'excepció. Avui també està prevista una reunió telemàtica entre els principals presidents de les lligues europees de futbol. Serà només una presa de contacte per estudiar possibles escenaris de cara al futur en funció de com evoluciona tota aquesta crisi. També hem sabut aquest matí que la LEN, la Lliga Europea de Natació, ha suspès l'europeu de natació i waterpolo que s'havia de fer el mes de maig a Budapest. Intentaran recol·locar-lo a finals d'agost sempre que la pandèmia ho permeti. I també s'han ajornat tres proves més del Mundial de Trial Indoor, el Gran Premi d'Andorra, que s'havia de fer el 20 i el 21 de juny, i els de la República Txeca i el Japó. Ara s'avalua si es podran reprogramar a finals d'aquesta temporada.
I pel que fa al temps, l'ambient avui serà més fresc que no pas ahir i el cap de setmana encara baixarà una mica més la temperatura. Hi haurà algunes boires i núvols baixos a prop del mar i cel enterbolit per núvols prims a la resta. Demà repetirà una dinàmica de temps semblant i diumenge s'esperen xàfecs més probables a la tarda.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'Amazònia és l'última frontera i perilla. Violència, apropiació de terres, cultius i ramaderia estan desforestant un dels pulmons de la terra. Vanguardia Dossier analitza la situació que travessa l'Amazònia, que ja ha perdut un 15% de la seva vegetació en els últims 50 anys. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1. Vostè primer d'estar per casa. Amb Marc Giró.
Què tal, com esteu? Són la una i quasi bé 9 minuts. Tenim l'estudi de la Diagonal 477 a l'Aleix Parisé. Aleix, què tal estàs?
Hola, bon dia, Marc. Molt bé, molt bé. Em trobo bé, afortunadament.
Company, estem... Et trobes bé, jo també, gràcies. Esperem que tots els que ens esteu escoltant us aneu trobant més o menys bé, més o menys bé. Avui estem pendents de la compareixença, com ja és habitual, dels nous col·laboradors del Vostè Primer, Bundó, Buch i Vergés, no?
Sí, del
i
Marc
Martínez Amat, suposo que estarà seguint la... del govern català, i per part del govern espanyol tenim en Salvador Illa, que també formava part ja de col·laboradors del Vostè Primer, i en Jordi Armenteres, que el seguirà tantíssimament. A que si tu, Aleix, ens demanes pas quan tu ho necessitis.
I tant que
per
sí.
Per favor, et demano.
Aquí estem fent guàrdia a l'estudi de
RAC1. A més, has donat avui... Molt ben fet, jo. A més, t'ho agraïm molt. Has dit la notícia, estàs en els butlletins i durant tot el matí esteu els dels companys d'esports subratllant aquesta alarma econòmica que... que titulava avui La Vanguardia, los sueldos de los jugadores podrían verse afectats davant de la falta d'ingressos, i això és el Barça. Després, quan ho llegeixes, que jo estic amb els pèls de punta, perquè si el Barça té falta d'ingressos i els juegos de los jugadores podrien verse afectados, com ens haurem de veure els altres? Jo, sí, de veritat, t'ho dic, entre el coronavirus i això, jo no sabia que tot estava tan manca per ombra, perquè si el Barça no té, ni, només han passat 4 dies. Mare de Déu!
Clar,
quin
però,
món! No trobes, Aleix?
Sí, estan fent una previsió de futur. Si això s'allarga, la Lliga continua aturada, no hi ha ingressos, clar, pot afectar el Barça i el sol.
No, ja, ho hem entès perfectament. Ho hem entès No, ho hem entès perfectament. El que passa que ja et dic, que si els hi baixen els sous als jugadors del Barça, que són multimilionaris, imagina't els altres desgraciats, vamos, estem a punt d'anar-nos en el carrer. Ai, per favor, Txell Bonet, què tal estàs, companya?
Estic molt bé, estic molt bé. Com esteu vosaltres? Jo bé.
Nosaltres bastant bé. Tu no trobes que si a tot això del Barça, si els hi baixen el sou als jugadors del Barça, la resta, podem anar-nos-hi posant molt bé?
Home, sí, és un exemple, no, clar, de quan aquestes coses estan desorbitades, doncs també hi ha un dia que aterren, no?, i cauen pel seu propi pes.
Marc, perdoneu un moment.
Tindrem a la Txell Bonet. Digue'm,
tallo un moment al Marc Giroi i a la Txell Bonet. Sí, només un moment. És que el Jordi Armenteres des de Madrid ens demana pas. A veure, Jordi, endavant.
No, bàsicament estem pendents
d'aquesta roda
de premsa del ministre de Sanitat, que sortirà al costat de Pedro Duque per parlar d'investigació i del que s'està fent en aquests moments per intentar trobar la vacuna del coronavirus i, sobretot, els tests ràpids que s'han de començar a generalitzar durant aquest cap de setmana. No oblidem que venim d'una roda de premsa ja del director del Centre d'Alertes, de Fernando Simón, on s'han explicat moltes coses, algunes que són molt greus. Ho deia la Mar Poyat al butlletí de la una del migdia, admès que hi ha un triatge de pacients als hospitals en funció dels antecedents mèdics per decidir a qui es dona una atenció prioritària i a qui no. Ell no ho ha explicat, però al final això el que fa és donar validesa a aquell document de tots els hospitals de l'Estat, perquè està signat per metges de tot l'Estat, on s'apunta que efectivament, com va passar a Itàlia fa 3 setmanes, es començarà a escollir pacients que han de tenir respirador o no en funció de malalties prèvies, en funció de l'edat que tinguin. Avui, que s'ha arribat als 1.000 morts, 1.002 a tot l'Estat, 20.000 infectats, i encara un altre element en tot aquest debat de si aquest confinament ha d'anar més, si les empreses que encara estan obertes, que no són d'estricta necessitat, han de tancar. De moment, el govern espanyol sosté que no. Ja veurem què diu ara el ministre Salvador Illa en aquesta roda de premsa també telemàtica, que havia de començar a Moncloa a la una del migdia, però que com cada dia va tard.
A mi m'acaba d'enviar un Algonzo, saps aquest periodista? M'acaba d'enviar un vídeo d'una veïna de l'Hospital Reina Sofia de Madrid. Ella, des de la seva finestra, pot gravar, diguéssim, es veu que és la planta quarta, la planta quarta o la planta cinquena d'una ala d'aquest hospital, que està actualment buit, diguéssim. Ara el penjarem nosaltres al Twitter, gràcies a l'Albert Vilella, perquè també millor podem reflexionar sobre això. Escolta, estem pendents del Salvador Illa, amb en Jordi Armenteres, estem pendents del Bundó Buqui Vergés, amb en Marc Martínez Amat, però abans de tot això hem de parlar amb una persona, Gabriela Bust... Sí, no, he de passar la trucada, si hi ha en Salvador Illa després, he de passar la trucada, Armenteres, jo he de seguir una mica endavant amb el vostè primer. Gabriela, vostè primer, què tal estàs?
Molt bé. Sí.
Hola, Gabriela, escolta'm, digue'm des d'on ens truques i quants anys tens?
Tinc 9 anys i estic a casa meva,
sí?
I mentre, bueno, perquè a l'escola ens han dit que no podem anar perquè són espais públics i és millor que no anem.
Clar, escolta'm, i tu quina edat tens, em deies, 9 anys, i des d'on ens truques, des de Barcelona?
Sí, des del Born.
Des del Born de Barcelona. Escolta, quan et van donar la notícia, com t'ho vas prendre tot plegat?
Bueno,
t'ho vas prendre bé, t'ho vas prendre malament, ho vas entendre?
Bueno, ja a l'escola ja n'havíem parlat una mica d'això, que és molt perillós per les persones que tenen risc, però també per... Jo m'ho vaig prendre bé, però hi havia molts nens nenes, la meva classe, que estan començant a dir, no, bueno, jo de classe, perquè era dijous, I llavors era com, ens ho van dir a última hora, saps? I era com bastant estrany. Bueno, però jo m'ho vaig prendre bé, no em va passar res. I ens anem a... I sí, bueno, estem aquí.
Que, amb què esteu ocupant el vostre temps? A veure.
Estem mirant pel·lis i fem resums de les pel·lis i també... Bueno, des de l'escola ens envien també deures de... i també encara podem acabar els quaderns d'estiu que no vam acabar l'estiu passat o... Bueno, sí, ara cada dia fem una mica... Bueno, com fem gimnàs amb unes classes que ens han enviat d'online del gimnàs i llavors poses un vídeo a la tele o a l'iPad i llavors copies a la professora.
I escolta, més difícil estar amb els pares i amb el teu germà i tots plegats a casa cada dia, cada minut, cada hora?
Bueno, els pares... la mare està més per nosaltres i ens ho passem bastant bé, però clar, o sigui, hem d'estar bastant per la seva feina, perquè és com que nosaltres podem estar jugant aquí, però ells com treballen aquí a casa, doncs també hem d'estar treballant.
Clar, s'heu de respectar també, us heu de respectar els espais. No, jo deia, tu tens un germà que es diu Roc, oi? Que té 6 anys. Que s'hi pot posar?
Sí. Què?
Mira, digues que s'hi posi, per favor.
Sí, sí,
digues que s'hi posi el Roc.
Sí, sí, està allà, sí.
Roc, què tal estàs?
Bé, molt bé.
Hola, com estàs?
Bé.
Sí? Què fas tu? Perquè jo sé que tu ets molt belluguet.
Home, jo m'espavilo aquí corrent, jugant, veient pel·lis...
Doncs mira, Roc, escolta'm una cosa. T'he de tallar, hem de parlar molt poc perquè està a punt de comparèixer el ministre de Sanitat de l'Estat espanyol, Salvador Illa, i en Jordi Armentera segur que ens el pot introduir.
Sí,
que sí?
De fet, està parlant ja Marc, per tant...
Aleix.
Ho deixarem aquí de moment i anirem a escoltar les primeres valoracions del ministre de Sanitat, Salvador Illa. Armen, comença aquesta compareixença.
Sí, el ministre Illa, que acaba de dir que venen els dies pitjors, que ens hem de preparar per la pitjor situació de l'epidèmia. Deixa'm apuntar, per cert, que la Comunitat de Madrid s'acaba d'anunciar que s'està començant a instal·lar un hospital militar a IFEMA, IFEMA és la Fira de Madrid, amb 5.500 llits, repeteixo, 5.500 llits i unitats de cures intensives. Anuncia fa uns minuts de la Comunitat de Madrid. Senyalant directe de Moncloa, Salvador Illa, que parla ara mateix de tot el material que falta als hospitals.
A més, acaba de començar. Ara escoltem Salvador Illa, però el govern català comença la compareixença habitual a la una del migdia. Està parlant la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Avui divendres fa una setmana que la majoria de catalans i catalanes esteu confinats a casa. Una mesura dràstica que fins fa pocs mesos no hauríem pogut imaginar mai i que, com és obvi, comporta molts sacrificis tant personals com col·lectius. I malgrat això, insistir en que aquesta mesura no és suficient per aturar la pandèmia. De fet, des de dissabte, que el govern espanyol va prendre les competències en matèria de salut i de protecció civil, estem sol·licitant des del govern de Catalunya que dictin el confinament total de Catalunya. Justament avui hem sabut que membres de la comunitat científica espanyola han elaborat i han enviat al govern de l'Estat espanyol un document en el qual alerten d'un imminent col·lapse del sistema sanitari. A partir de diferents models matemàtics, identifiquen la urgència d'imposar un confinament total a la població per mitigar aquest col·lapse del sistema sanitari i proposen tot un seguit de mesures addicionals per minimitzar l'impacte de l'epidèmia de coronavirus a Espanya. D'altra banda, també els vull informar que el president Torra ha enviat una carta a les principals autoritats europees en què demana la màxima col·laboració i cooperació institucional per tal de que es puguin aplicar totes aquelles mesures més efectives i tots els recursos necessaris per contenir aquesta pandèmia. També dir que ahir la nit el govern espanyol va emetre l'ordre de tancament de tots els allotjaments turístics que la Generalitat, en plena cooperació amb els diferents agents del sector, ja venia reclamant des de dilluns. Avui, a més, disposarem d'un primer informe de seguiment de l'activitat turística que ens permetrà conèixer totes aquelles dades d'afectació del sector des de l'inici d'aquesta crisi sanitària, així com de les diferents accions segmentades. Informar també que en relació a la mobilitat, la setmana passada el govern va demanar que en consonància amb aquest confinament general es produís una reducció de la mobilitat per tal de disminuir el risc de transmissió del virus. En aquell moment es va determinar que s'utilitzaria la demanda d'avui divendres per tenir una valoració quantitativa de com s'ha seguit aquesta recomanació. En un dia normal del mes de març, en l'àmbit de l'ATM de Barcelona es produeixen 3.740.000 viatges en transport públic. Ahir se'n van produir 560.000, la qual cosa representa una reducció del 85%. Destacar també que a hores d'ara aquesta demanda està estabilitzada. En aquest sentit, l'objectiu de reduir la mobilitat va en la línia pretesa i agraïm la bona disposició de tota la població. En tot cas, hem de continuar insistint en aquesta línia de portar la mobilitat a la mínima expressió necessària. En l'àmbit de les mesures que el govern treballa per pal·liar els efectes d'aquesta crisi, també informar-los que estem oferint un suport 100% digital a les empreses, a tots els autònoms i a tots els professionals, per tant de que puguin fer front a la situació excepcional provocada pel coronavirus, i ho fem amb dues eines principals. La primera és la finestreta única empresarial, disponible al canal Empresa, que ofereix atenció personalitzada en la gestió de totes aquelles mesures econòmiques impulsades per totes les administracions, administracions locals, Generalitat i Estat. I també el virtual desk d'Acció, disponible a la web d'Acció i que dona resposta a qualsevol dubte, consulta o casuística amb la que es trobin aquests dies les empreses catalanes, tant les pimes com les grans empreses, com els professionals i els autònoms. De forma telemàtica i personalitzada es resolen dubtes sobre si es pot seguir exportant en algun mercat concret, es resolen dubtes sobre problemes en la cadena de subministrament per l'aturada de proveïdors habituals o també es resolen consultes sobre mobilitat de mercaderies. Des d'Acció i també de manera coordinada amb el Departament de Salut s'està gestionant des d'un àmbit logístic que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya. Al mateix temps, s'està donant suport també a la realització de comandes i verificant proveïdors locals i internacionals en aquest àmbit. Des d'Acció s'està en contacte amb transitaris i companyies aèries i ja s'ha pogut realitzar alguna comanda. Més mesures per fer front a aquesta crisi. La Generalitat ha decidit que avançarà també els pagaments dels ajuts de lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista. Atesa la situació d'excepcionalitat que estem vivint, la Generalitat hem decidit avançar aquest pagament de l'ajut al lloguer per a col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i com són les dones que han patit violència masclista. Aquesta mesura beneficiarà...
En directe, explicant les mesures que pren el govern de la Generalitat, la consellera de Presidència, Meritxell Budó. De seguida seguim escoltant Miquel Buch i també Alba Vergés, però abans tornem un moment a Madrid. Jordi Armenteres, alguna cosa interessant del ministre de Sanitat, Salvador Illa?
L'esperança de Salvador Illa, perquè és veritat que ha començat dient que no tenim una foto fixa de l'evolució d'aquesta pandèmia, que l'escenari és canviant, que tenim algunes certeses, però que hi ha molts dubtes. Ha dit que hi havia masses dubtes encara, i això, quan parla d'això, parla directament de la informació que li arriba de l'Organització Mundial de la Salut. Acaba d'explicar que, òbviament, la principal prioritat és la vacuna a nivell global. Ha dit que hi havia bones notícies perquè han començat a arribar els documents d'aquest assaig que fan amb monos, amb micos, a la Xina, d'aquest anunci de la vacuna d'ara fa, deu fer 36 hores. Tot i això, ha dit que s'havia de ser molt prudent perquè passaran molts mesos abans no funcioni. I una altra cosa és el tractament. Acaba d'explicar que hi ha mitja dotzena d'assajos per un tractament efectiu pel coronavirus coronavirus, no la vacuna, un tractament per la gent que en aquests moments està malalta. Ha començat parlant de l'assaig que s'està fent a l'Hospital Clínic conjuntament amb la PAD de Madrid i el Cruces de Bilbao. Ha dit que aquesta mitja dotzena
d'assajos anaven bé. Perdona, Armenteres, que comença Miquel Buch. A veure què diu a les primeres paraules del conseller de l'Interior. Ho està seguint també el Marc Martínez Amat. Ara tornem amb el Marc també per resumir què més ha dit Budó. Però escoltem Buch.
La emergència que estem vivint, des de persones des del món sanitari, del món de la seguretat, del món de les emergències, també les persones que estan garantint l'abastament del menjar i dels elements de primera necessitat pels ciutadans i ciutadanes, els que estan garantint doncs, tots els productes farmacèutics, en resum a totes les persones que estan treballant i estan servint en els catalans i catalanes amb aquesta situació que no forma part del que seria un episodi lògic de la nostra vida. També voldríem mostrar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia i un acompanyament a les persones que, doncs, a les famílies, als familiars i als amics que han perdut algun familiar, algun amic, alguna persona estimada, malauradament, degut a la malaltia o a aquest Covid-19. I també volem fer un agraïment a tota la ciutadania que està confinada, que està respectant aquest confinament, que està respectant aquestes normes que s'han decretat, normes que són extremes, però que les estan complint, i per tant doncs, mostrar també l'agraïment a totes aquestes persones que estan respectant aquest confinament. Pel que fa al capítol de Mossos, en les darreres 24 hores podríem dir que s'han realitzat 8.781 identificacions de vehicles, s'han realitzat 5 tancaments de locals, s'han realitzat 9 actes de denúncia contra establiments oberts, s'han realitzat 10.247 identificacions a persones que estaven pel carrer i s'han realitzat 1.930 actes de denúncia contra les persones. Pel que fa en matèria de trànsit, fins a les 12 hores teníem, respecte al divendres de la setmana passada, una reducció d'un 57,7% pel que fa a la sortida de vehicles i d'un 58,8% pel que fa a l'entrada de vehicles. Per tant, estaríem a l'entorn del 50%, avui estaríem amb un 57,4% de reducció de la mobilitat el que fa a la corona de Barcelona, a l'àrea metropolitana, i estaríem amb un 4,1 negatiu respecte a la mobilitat d'ahir. Per tant, dia a dia es va reduint aquesta mobilitat. Des de trànsit també voldríem destacar una dada molt important, que és que portem 12 dies sense cap accident mortal a les carreteres catalanes. És una dada rellevant perquè feia molts anys que no teníem 12 dies seguits sense cap accident mortal. I per tant, doncs, també és fruit d'aquesta reducció del trànsit i també l'agraïment i que és una bona notícia que també donem, no? Que no hem tingut morts a la carretera. I a la vegada també ens serveix per dir, per avisar, de que tota aquesta reducció del trànsit també es tradueix en que si tenim menys accidentabilitat, tenim menys ús dels serveis sanitaris, menys ús del SEM, del sistema d'emergències mèdiques, i menys ús del sistema d'urgències dels hospitals de Catalunya. Per tant, la reducció de la mobilitat també ens ajuda a combatre aquest Covid-19. Pel que fa al 112, podem anunciar que des del dia 11 de març estàvem per sobre del 50% de trucades que eren consultes del Covid. Les crides a la ciutadania de no utilitzar el telèfon 112 només que per emergències estan tenint resultats i per primera vegada en aquests 10 dies de diferència hem baixat del 50%. Estem al 49,4% de les trucades que entren al 112 són per consultes del Covid. I això és una bona notícia, tot i que encara ens queda feina per fer. Tornem a demanar a la ciutadania que només utilitzi el telèfon 112 per emergències, no per consultes. Pel que fa en matèria de protecció civil, podem dir que així com a Catalunya ja s'havia adoptat un criteri de que les persones que pateixen alguna discapacitat, com pot ser el TEA o malalties similars, doncs que poguessin sortir al carrer amb una prescripció sanitària o social per evitar un empitjorament de la seva conducta o un malestar en la seva salut. Podem dir que així com el Procicat aquí a Catalunya, repeteixo, fa 48 hores que ja ho havíem adoptat, aquesta mesura, el Ministeri l'ha confirmat i per tant doncs, segueixen aquesta línia. També s'ha decretat per part del Ministeri un tancament d'hotels, càmpings o altres establiments turístics en un termini màxim de 7 dies i voldríem deixar clar que no afecta a usos extraordinaris que estiguin fent les administracions públiques d'aquests espais, sigui dins del marc del Covid o sigui per atenció a persones que requereixen d'aquests espais. Pel que fa en matèria de bombers, voldríem demanar que estem davant d'un cap de setmana i els caps de setmana, com bé saben, hi ha molta activitat, especialment a la muntanya. Recordar el confinament també pels esportistes de muntanya. No es pot sortir a fer esport a la muntanya. I hem de pensar una cosa, que a vegades quan es fa esport a la muntanya, doncs produeix alguna lesió, algun incident, algun accident, i això produeix que els bombers han d'actuar per anar a rescatar persones. Hem de tenir molt clar que tots els serveis, totes les dotacions que tinguem, tot el personal que tinguem en el sistema de seguretat i d'emergències públiques de Catalunya estigui concentrat exclusivament amb el Covid-19. Per tant, si reduïm l'activitat de muntanya, reduïm el perill d'accidents i, per tant, podem destinar tots els efectius a fer front a totes les emergències que ens puguem trobar, especialment el Covid-19. Respecte a l'incident del Prat que hem tingut aquesta matinada, ara mateix les investigacions continuen obertes i, per tant, no tenim cap informació a transmetre. I per parlar del dispositiu que preveu el cos de Mossos d'Esquadra en l'àmbit de la mobilitat de Catalunya i per poder fer un seguiment de totes les persones que es mouen aquest cap de setmana a Catalunya, el comissari Joan Carles Molinero ens farà una descripció d'aquest dispositiu especial per aquest cap de setmana enfront de la mobilitat. El comissari Molinero, Joan Carles Molinero, és el comissari de la Comissaria General de Mobilitat del cos de Mossos d'Esquadra. Comissari.
Bé, moltes gràcies, bona tarda. Efectivament, tal com ha comentat el conseller, doncs aquest cap de setmana el cos de Mossos d'Esquadra implementa, de fet ja ho estem implementant a hores d'ara, un dispositiu especial, específic, de punts de control de trànsit per tal doncs d'evitar els desplaçaments de vehicles a segones residències en aplicació doncs al decret de l'estat d'alarma que es va decretar fa uns dies. Aquest dispositiu constarà d'un total de 5 fases, una primera fase que ja ha començat durant el dia d'avui, dues fases a implementar durant el dia de demà, dissabte, dia 21, i dues fases més el diumenge, dia 22. L'objectiu principal, com deia el conseller, doncs, és evitar la mobilitat d'aquells vehicles que no estan autoritzats a desplaçar-se, a moure's, perquè no compleixen cap dels requisits que esmenta o que determina el decret de l'estat d'alarma. Aquestes 5 fases de punts de control ens crearan un nombre aproximat a l'entorn d'uns 200 controls en total, uns 40 controls per cada una de les fases, i s'establiran tant en vies principals com en vies secundàries del nostre territori. Cal tenir en compte que també comptarem amb la col·laboració i amb la participació de les policies locals i de les diverses guàrdies urbanes, les quals també s'afegiran doncs, a aquest control de cap de setmana per evitar aquests desplaçaments, aquesta mobilitat de persones amb segones residències. Fruit d'aquesta aplicació d'aquests controls, seran inspeccionats, seran aturats tots aquells vehicles turismes doncs, que circulin per aquestes xarxes viàries, insisteixo, tant les vies principals com les vies secundàries, per tal doncs, de determinar si són vehicles que estan autoritzats, que entren dintre dels requisits de mobilitat que determina el decret d'estat d'alarma. En el cas que siguin vehicles que no estiguin autoritzats a circular, seran retornats al seu lloc d'origen i se'ls aixecarà una acta administrativa en funció doncs, de la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana. Una llei de protecció que contempla tres àmbits o tres tipus de sancions. Les sancions de caràcter lleu amb una sanció d'entre els 100 i els 600 euros. Les sancions de caràcter greu, unes sancions entre els 601 i els 30.000 euros. I les infraccions molt greus amb un requisit a partir dels 30.000 euros. Voldríem des del cos de Mossos d'Esquadra doncs, demanar la màxima col·laboració ciutadana possible, apel·lar a criteris de responsabilitat i solidaritat, ja que no circular durant aquests dies en general, però específicament doncs, durant aquest cap de setmana per assistir a les segones residències, doncs, és una mobilitat que si no es produeix ens va en benefici doncs, de tota la societat.
Gràcies, comissari. Doncs bé, apel·lant a aquesta solidaritat i a aquesta responsabilitat que apel·lava el comissari Molinero. Passem la paraula, el torn, a la...
Mesures i incidències en la mobilitat que ens han explicat tant el conseller de l'Interior, Miquel Buch, com Juan Carlos Molinero, comissari general de mobilitat dels Mossos. I ara la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per reblar una mica el clau del que comentaven la consellera Budó i el conseller Buch, que m'han precedit en la paraula, només podrem fer front a aquest repte que ens ve en endavant, i també ho explicava molt bé ara des del punt de vista de què passarà aquest cap de setmana. El que hauria de passar és que no hauria de passar res. La gent s'ha de quedar a casa, respectar les mesures d'higiene, mantenir les distàncies que estem dient, distanciament social, distàncies també dins de casa al màxim possible. Aquest és el consell, aquesta és la recomanació, i això és el que nosaltres hem signat, ens hem compromès per la ciutadania de Catalunya. Sabem que són mesures duríssimes, però són aquelles que n'estem convençuts que calen per poder mitigar aquesta epidèmia de coronavirus en aquests moments. Nosaltres el que volem i el que estem intentant és preparar-nos al màxim de bé perquè aquesta epidèmia sigui el menys dura possible per la nostra ciutadania. I això vol dir aquesta responsabilitat de tothom, aquesta responsabilitat solidària, aquesta manera de fer que hem demostrat tantes i tantes vegades. Queda't a casa, continua respectant les mesures d'higiene i de distanciament social que us hem explicat. Creiem que la millor manera és explicar-ho amb absoluta transparència. Avui hem fet un pas més per explicar també el que ha passat en llocs molt concrets, com és la zona d'Igualada i la Conca d'Òdena. Per què ho hem volgut explicar? Explicar què ha passat ajuda a entendre a la ciutadania per què estem prenent aquestes mesures i per què són absolutament necessàries. Explicar-ho vol dir i explicar com s'ha preparat l'Hospital d'Igualada i com ho ha hagut de fer en un temps rècord, de posar en marxa un pla de contingència, de girar tota l'assistència de l'hospital pensant sobretot en el Covid-19, que això és el que estan fent tots els centres de Catalunya. Explicar com ho ha fet Igualada, com ho ha hagut de fer en temps rècord, ens ajuda a explicar per què necessitem aquest temps per poder-ho fer a tots els hospitals de Catalunya. L'atenció serà creixent perquè el número de casos és molt alt i continuarà creixent moltíssim, i sobretot nosaltres volem assegurar que tenim temps per preparar-nos bé perquè aquelles persones que estan més greus i ho necessiten puguin ser ateses en els nostres hospitals. Això és molt important. Quan diem col·laboració ciutadana, vam posar una eina al servei de la ciutadania per poder donar resposta de salut i perquè també ens doni informació d'aquest comportament de l'epidèmia. Aquesta APP està funcionant molt bé. 250.000 persones són les que tenen avui contestat el test de l'APP. Això vol dir que 250.000 persones donen la seva informació de salut i en podem fer un seguiment del seu estat de salut. Això vol dir que aquesta corresponsabilització de la ciutadania és absolutament cabdal i que està funcionant. Si ens mantenim així, podrem fer front a aquesta epidèmia del coronavirus i, sobretot, podrem ajudar el nostre sistema sanitari a estar menys tensionat.
7 minuts per sobre, 2:15 del migdia, en directe, Alba Vergés, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Marc Martínez Amant, et deixem pendent del que diguin i també de les preguntes que fareu als periodistes, i ho resumim a partir de les dues.
Molt bé, sí, ara ho explicarem.
Perfecte. Marc, qualsevol novetat, pendent al Marc Martínez Amat, cap de política de RAC1. A Madrid, Armenteres, alguna cosa destacada de Pedro Duque o de Salvador Illa? Si no, també ho resumim a partir de les dues.
M'hi ha una paraula, que és l'esperança. Estan explicant tota la investigació que es fa en aquests moments a l'estat espanyol al voltant de trobar, per una banda, una cura, per una altra banda, una vacuna. De fet, el ministre Pedro Duque acaba de dir textualment: la vacuna arribarà, que ningú en tingui cap mena de dubte. Ha explicat també, per exemple, que hi ha fins a 1 miler de professionals d'universitats, de professors d'universitats, d'estudiants que fan investigació a les universitats, que s'han brindat pel que calgui per fer anàlisis, per fer tests i, òbviament, per col·laborar amb la investigació per trobar una cura. Un element més, molt curt. El ministre Salvador Illa, estem ja en torn de preguntes, acaba d'explicar que encara no hi ha data per la generalització dels tests ràpids del coronavirus, que és veritat que abans d'ahir ens van dir que en 2 o 3 dies aquests tests generalitzarien, perquè hi ha molta gent confinada a casa seva amb símptomes que no li poden fer la prova, diu que tan aviat com sigui possible. Si pot ser diumenge, no serà dilluns.
Perfecte, m'entenes. A partir de les 2, més al 14-15 amb la Mònica Folquet. Fins ara, Jordi. Optimisme i esperança. Amb aquest missatge de la vacuna, que bona falta fan, és el que ha dit Pedro Duque des de la Moncloa. Giró, fins aquí aquestes compareixences. Jo crec que hem escoltat el més interessant. A partir d'ara, 20 minuts pel vostè primer.
Fantàstic. Genial. Home, hem de dir que ni test ni vacuna, l'esperança de la vacuna, però de moment els tests que no arriben, vull dir que... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Txell Bonet, com estàs?
Estic molt bé.
Estimada Txell Bonet, com estàs?
Tu saps que aquests dies estem veient molts vídeos per la televisió d'esportistes amb unes cases enormes perquè la tenen aquests sous insostenibles que parlàvem, que fins i tot amb una moto fan esport per dins de casa, tenen uns gimnasos que són allò de metres i metres quadrats. Jo vinc a proposar esport d'ulls. Sí, sí, esport d'ulls, perquè quan s'està molt de temps tancat, això passa molt a persones que estan a les presons, es desenvolupa la miopia. Llavors, consells. Sobretot
com? A veure, espera...
Es desenvolupa la miopia.
La miopia es desenvolupa, si estàs... el confinament desenvolupa la miopia. Espera't, sí. Perquè això m'hauràs d'explicar després de publicitat.
Recorda les següents mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Evitar aglomeracions i espais tancats amb un gran nombre de persones. Protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques. Evitar desplaçaments si no és estrictament necessari. I acudir als centres sanitaris, només quan sigui estrictament necessari, i limitar el número d'acompanyants. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El 2 de desembre de 1805, un home, una població, una batalla... van canviar l'esdevenir d'Europa.
¿Queréis la guerra? ¿Queréis sí o no?
La història de Napoleó Bonaparte.
Confundís governar con mandar. Llevaré el terror hasta Londres.
Austerlitz. Aquesta nit, a 8 TV.
A Securitas Direct fa molts anys que ens protegeixen dins i fora de casa. En aquest moment tan complicat, més que mai, Securitas Direct segueix vetllant per la protecció dels seus clients en cas que ho necessitin. Junts tirarem endavant. Mentrestant, cuideu-vos molt.
A RAC 1, vostè primer. Amb Marc Giró.
Txell Bonet, ens deies que el confinament desenvolupa la miopia com a les presons, però per què? Explica'ns-ho bé.
A veure, jo no vull causar alarma, no dic que això hagi de passar a tothom, però sí que és cert que quan tu no utilitzes la profunditat de camp, és a dir, quan els teus ulls només enfoquen a poca distància, després costa més poder mirar des de lluny. Per exemple, hi ha països com Nepal, que realment estan acostumats a mirar molt de lluny, a tenir molta profunditat de camp, molta sortida, en què realment molta poca població té miopia. En canvi, països com la Índia, que estan molt davant de l'ordinador, que hi ha molts informàtics, la gent té molta miopia. Llavors, hi ha un exercici super senzill d'ulls per entrenar la vista i que no passi això, que és... Mira, tothom deu tenir per casa algun calendari, oi? Un calendari una mica més gran. Si no, us el dibuixeu amb un foli o un paper una mica més gros. I després, aquells calendaris petitonets que almenys es donaven molt a mans a les farmàcies, als comerços, que són aquells calendaris de butxaca que són com una carta de visita, com si fos una carta de jugar cartes. Llavors, a l'exercici, això no és un exercici que m'hagi inventat jo, això ho diuen els metges, la gent relacionada amb la salut visual. Tu has de mirar del teu calendari petit el número 1 i llavors aixecar la vista allà on tens col·locat el calendari, que ha de ser el lloc més lluny de la teva casa possible, l'altra punta de paret de l'habitació on siguis, i mirar el dia 1. Llavors anar mirant el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4, fins a 31. Saps? No sé, s'entén bé l'exercici, Marc?
Perfectament. Perfectament.
S'entén perfectament. Doncs, si voleu, podem penjar a les xarxes un vídeo d'aquests, de nosaltres fent aquest exercici, ja que no podem penjar aquests meravellosos que pengen aquests esportistes d'elit. I parlant d'aquests vídeos que la gent penja o d'aquest nou llenguatge televisiu que estem vivint aquests dies, com que això va per llarg, és a dir, el fet de que veiem moltes persones que es connecten per Skype o que pengen vídeos perquè estem evitant anar als estudis de televisió, doncs, si us plau, jo faig una crida aquí a que la gent intenti col·locar-se d'una manera en què no hi hagi una il·luminació desastrosa i sobretot aquest mal d'ulls horrible que provoca el fet de que tothom es posa l'ordinador. Això és una cosa matemàtica fàcil, és a dir, la càmera del nostre ordinador ha de tenir un angle de 90 graus, perquè si la càmera no té un angle de 90 graus i tenim la pantalla així totalment inclinada, l'efecte de papada, és a dir, estem veient a la majoria de persones que surten per la televisió amb una càmera col·locada tan avall que només veiem una papada horrorosa. Llavors, això és molt fàcil. Només cal papa. Que vosaltres...
I només ens faltaven poseu... les papades, Txell. Només ens faltaven sí. Les papades. Que horror.
A veure, hem de posar una mica d'humor, no?, en una situació de crisi com aquesta. Però això és molt senzill i ja pot... és un exercici que ja es pot quedar per sempre. Després de la crisi també. Tothom que hagi de connectar-se a la televisió, que posi una quantitat de llibres a sota del seu ordinador, que vagin pujant la càmera fins que la càmera estigui a l'alçada dels ulls d'aquesta persona, que és on hi hauria la càmera de la televisió, i així també el que seria la pantalla on hi ha la càmera pot estar en un angle de 90 graus. Jo crec que ens estalviaríem imatges força horribles de que no afavoreixen a les persones i que tothom que es connecti pot estar molt més bonic i molt més guapet. Atenció, perquè ara mateix, com que s'està fent aquest tipus de connexions, estem veient com són una mica o què volen ensenyar les persones que es connecten. També, per exemple,
sí, senyora, hi ha casos que sí, són...
Sí, aquí també es veu quan la gent no té... Tu que vas estudiar història de l'art, doncs la gent bruteja una mica estèticament perquè li importa un rave el que tingui darrere. Vull dir, a vegades veiem situacions d'habitacions totalment horroroses. O després n'hi ha algunes que estan molt cuidades. Per exemple, si has vist la connexió que va fer el president, el molt honorable Quim Torra, amb la BBC, hi havia papada, és a dir, havia de posar llibres a sota de l'ordinador, però en canvi es veia aquest magnífic tapís del segle XVI que tenen restaurat aquí al Palau de la Generalitat, un tapís que s'anomena Les noces del fill del rei. Jo suposo que deu ser la paràbola de la Bíblia, perquè rei al segle XVI aquí a Catalunya no en teníem, i la cosa em grinyola una mica, però almenys es veu aquest tapís bonic. O l'Ada Colau o la Laura Borràs, que hem vist que sempre hi posen llibres perquè es vegi que són dones llegides. Molta gent acostuma a posar llibres com a trets o de fons, la trets o aquest. El Jair Domínguez ha posat
ell,
dos
perdona, cavalls. Jo crec que hi ha molta gent que efectivament no s'hi mira molt, però d'altres sí que emeten missatges, amb la decoració i des d'on es posen. Si posen algun llibre, noto que hi ha gent que mou fotografies i marcs, perquè volen emetre una imatge concreta, eh? Escolta'm una cosa, crec que tenim l'Ignasi Taltavull. Crec que tenim l'Ignasi Taltavull,
sí,
també connectat. Ignasi, què tal estàs?
Molt bé, i vosaltres,
home,
com esteu?
Home, Ignasi. Doncs mira, estem amb un delay de tres parells de carros. De tres parells de collons.
Jo tinc
un delay total.
Doncs mira, jo he tingut una mica aquesta dificultat, perquè quan heu demanat la foto de com ens connectaven, de sobte m'he adonat que tinc totes les parets blanques, com ja vam parlar en seccions anteriors, i he hagut de buscar d'emergència un quadre o alguna cosa, perquè si no, clar, jo semblava que estava
sí,
tancat
però... Però explica'ns una mica el quadre que tu tens, perquè hem penjat una fotografia a l'Instagram del programa i estic molt sorprès d'aquest quadre que tens, o pòster, és que és molt interessant. Què és això que tens?
Això és una litografia d'un grup de música amb una de les seves cançons, que precisament és una cançó que parla molt de l'actualitat i de la supervivència en el temps que estem de bogeria, i crec que ara mateix doncs precisament va perfecte.
És
la cançó perfecta, sí, sí.
De escolta'm fet, una cosa, Txell. S'ho ha posat expressament, l'Ignasi? S'ho ha posat expressament, no?
Totalment. Home, ja ho ha dit.
He seguit el consell que estàs donant ara, Txell, abans de sentir-lo, i jo ja l'he seguit, ja.
Perquè tu ets una
mallés. Escolta'm, Txell, en dos segons, l'apropiació de l'Arc de Sant Martí.
Mira, no és la primera vegada que...
En dos minuts.
Sí, no és la primera vegada que algú s'apropia de l'art de Sant Martí, és a dir, l'any 78 ja es va fer per part del col·lectiu gay amb un senyor que es deia Gilbert Baker, l'any 78 a San Francisco, doncs amb unes manifestacions va dotar d'aquesta bandera. Però tu pensa que aquesta bandera, els italians, que ara l'estan fent servir per aquesta cosa de l'Andrea Tutobene, de l'Arquiris, ells diuen que és perquè van voler que els nens creessin aquesta comunitat penjant la bandera als balcons, perquè, com diu també la Bíblia, després del diluvi surt l'art de Sant Martí. Llavors és com demostrar que després d'aquesta crisi sortirà el sol, sortirà l'art de Sant Martí, després d'aquest diluvi. Però pensa que aquesta bandera els italians ja la van fer servir a partir dels anys 60 amb reivindicacions pacifistes. O, per exemple, el 2002, us en recordeu, a la guerra d'Iraq, sí, que també hi havia la bandera d'Apache, que s'invertien els colors, el violet estava dalt i no a baix, però vull dir que els italians aquesta bandera ja l'han fet servir molt, però és que fins i tot, per exemple, hi ha col·lectius indígenes que fan servir l'arquiris, però pixelat, aquella bandera que es diu Uipala, o budistes que també la fan servir, o, per exemple, la primera bandera de l'Armènia Republicana, l'any 1919, una de les possibilitats era aquesta, fer servir l'art de Sant Martí. Finalment va guanyar una altra bandera, però hi ha molts col·lectius d'armenis que reivindiquen el genocidi i que també fan servir aquesta bandera. O Herri Batasuna també tenia aquesta bandera en forma d'icurrinya, si no us oblideu.
És veritat.
O hi ha un partit nacionalista rus que es diuen Patriotes Russos, que també fan servir aquesta bandera. És a dir, que Marc, tu et pensaves que era només d'aquest col·lectiu, però no, vull dir que quasi que els hi perdonem una mica, no?, que la facin servir.
És una bandera multitask.
Sí,
escolta,
sí.
una cosa ràpida, i acabo amb tu, i t'hauràs de desconnectar per la qüestió del delay i la qüestió tècnica, però l'alcalde de Baltimore ha demanat que la gent no es dispari. Com?
Sí, sí. Mira, Baltimore és una on passava de The Wire, la sèrie de televisió, és una ciutat que té, sí, 300 homicidis a l'any. I llavors Jack Young, que és l'alcalde de Baltimore, ha demanat que la gent no es dispari perquè si s'ocupen els llits amb persones ferides no es podran ocupar els llits amb casos de coronavirus. Ara mateix només en tenen 5 de casos de coronavirus. La matinada de dimarts a dimecres hi va haver-hi un tiroteig on van resultar 7 persones ferides, és a dir, hi ha més persones ferides per impacte de bala que casos de coronavirus. Llavors, com que els casos de coronavirus es preveu que aniran a més, demana, sisplau, que baixin els tirotejos a la ciutat, una de les que són més violentes als Estats Units. I amb això ja em desconnecto.
Escolta, Txell, moltíssimes gràcies.
Ens estem veient. Vinga,
que vagi molt bé. El divendres més tornem a connectar, estimada.
Una abraçada a tots,
gràcies,
que vagi bé. Adéu, Taltavull.
Escolta'm. Escolta'm, Taltavull, tu també tenies sintonia, te l'anem a posar, perquè ara jo crec que tu has passat la teva primera setmana de confinament i volem saber com l'has passat exactament. Però no, només amb tots vostès, Ignasi Taltavull.
Sí, primera setmana de confinament, que t'he d'advertir, Marc, que estic entrant en un moment complicat de la primera setmana, perquè del menjar que vaig comprar m'he acabat tot lo bo i només em queden coses sanes, val? Les típiques coses sanes que em vaig comprar en un moment de debilitat, sí, em queden llegums, arròs, ja només em queden les merdes que vaig comprar per pressió social, perquè ja no mai menjo això, no? Doncs ara tinc de sobte el rebost ple de verdures, que, i clar, no em queda una altra que menjar-me-la. Ja res de nuggets, Sant Jacobo s'han acabat tots, el paquet de galletes Príncipe va volar les primeres 24 hores, vull dir, ara es posa a prova realment la quarantena.
Ara no sé si...
Que, clar, ara és el primer moment en què, bueno, és el repte que tinc. Jo crec que estic escoltant una cosa aquests últims dies que diuen... com que s'ha de veure el confinament com una oportunitat, no? Que em fa gràcia perquè, vull dir, quin remei hi ha si no, no? Vull dir, és que, clar, si, tampoc és com que tinguis alternativa, no? És com, bueno, doncs ja, sí, que estàs tancat...
Jo preferiria no tenir que pensar, no tenir que pensar en el confinament com una oportunitat, tenir menys, clar, oportunitats, a la millor.
Exactament, jo però potser preferiria no tenir aquesta oportunitat, si a mi em dones a escollir, no? Vull dir, potser preferiria no tenir-la com abans. I crec que, bueno, potser sí que és un moment de fer coses que volies fer fa un temps i no has pogut, però sobretot, no és, per mi no és fer esport o menjar sa, perquè només faltaria que el confinament haguessin d'aprofitar-lo per fer coses avorrides, doncs no. Jo crec que el que haurien d'aprofitar és per fer coses com, per exemple, saps el típic look que t'has volgut fer tota la vida i no t'has atrevit, el canvi de look radical, ara jo crec que és el moment de rapar-te i tenyir-te el cabell de ros, i si et queda malament, doncs com no t'està veient ningú i quan acabi el confinament ja tornaràs a estar normal, doncs és una cosa que ja queda per tu, saps? Ningú sabrà que les trucades de treball les feies a casa amb els cabells de color blau i bigoti. Això no quedarà per tu, en la teva intimitat, no?
Per tu. És un molt bon moment, sí senyor. Sí senyor.
Jo puc estar fent aquesta secció així i tu no ho sabràs mai. Potser jo m'he tenyit el cabell de color blau ara, i tu també. Tots dos portem el cabell tenyit de color blau i no ho sabem l'un de l'altre, no? Pues podria passar, no?, que estiguéssim en aquesta situació.
Potser és el moment, potser és el moment, sí senyor.
A mi el que està clar és que el confinament... Digues, Marc.
No, tira endavant, Ignasi, perquè avui jo tinc molt delay i és millor que tireu endavant, com si anéssiu galopant. Passa de mi total. És la ràdio, o sigui, passen per sobre. A tope.
A mi el confinament m'està servint per veure quantes coses faig només pels demés. Crec que tots ens està passant una mica això. O sigui, per exemple, jo dutxar-me cada dia, jo si no veiés mai més a ningú, a la merda dutxar-me per sempre més. Això és una de les primeres coses que jo he descobert aquesta setmana. O sigui, lo de dutxar-me cada dia és una cosa que faig per respecte a la societat. Ara que no ha de veure ningú, s'ha acabat això. Estic en una altra tessitura. També m'està servint, segur que a vosaltres també us passarà, per parlar amb amics que feia temps que no ens reuníem. Fer Skype d'aquests de 8 persones a la vegada, on no s'entén res del que diu ningú, que estàs allí... Que és el delay que estem tenint tu ara, Marc, però amb 8 persones a la vegada. O sigui, que és impossible d'entendre una frase que digui ningú. Però, bueno, jo crec que és... Tenim més necessitat que abans d'estar amb els altres. Suposo que pel fet de que sabem que no podem fer-ho, no? Jo crec que hi ha extra necessitat. En realitat ha passat una setmana, tampoc és tant, no? Aquest és el... jo crec que encara... vull dir, encara falta més temps. I és la manera en què estem intentant ocupar el nostre temps, que és... parlar amb els altres, sobretot també ens aboquem a les xarxes socials per generar contingut i distreure els altres, que és una cosa que em sembla molt interessant, que la nostra distracció és crear contingut per distreure els altres a les xarxes socials. I ningú mirem el que fan els uns als altres. Només estem fent nosaltres coses pels altres i els altres fan coses per nosaltres que no mirem i tots estem com...
Que no mirem.
No, ningú està mirant el que fem ningú i tots estem intentant fer coses per distreure l'altra persona, saps?
És esgotador, és esgotador.
És una pressió que ens hem posat a tots, de distreure'ns els uns als altres, i el fet de crear aquesta distracció és la nostra pròpia distracció, no? És com una pressió afegida que no teníem fins ara, i tot això jo crec que és perquè la part més complicada d'aquest confinament és estar tancat a casa amb un mateix. O sigui, el fet de donar-te que tu mateix ets un pesat, perquè no tens la possibilitat de parlar amb algú altre i d'escapar. També m'interessa la relació amb els veïns, és una cosa que estic descobrint aquests dies. Crec que hi ha una competició entre els meus veïns a les 8 per veure qui aplaudeix més fort als sanitaris. Jo estic notant a les 8, com la gent surt al balcó, noto molts cops mirades desafiants entre veïns, del rotllo... Sí. Jo em vaig veure sortir ahir al carrer a les 2 i no portaves cap bossa de la compra, eh? Ojo, perquè jo sé que tu t'estàs saltant el confinament i hi ha aquesta tensió i, en tot cas, el que volia acabar era dient que estic content de poder seguir fent la secció aquí els divendres al Vostè Primer i que servirà una mica, jo crec, per documentar setmana a setmana com ens estem tornant tots bojos lentament, tancats a casa a poc a poc, i aquesta, doncs mira, setmana número 1 de confinament al Vostè Primer.
Doncs escolta, Ignasi, moltíssimes gràcies. Avui amb molt de delay, perquè hem tingut delay tota la setmana una mica, però avui jo, particularment jo, en sento molt. I ja us demano totes les disculpes del món. Aquest programa avui l'hem fet l'Ingrid Ripollès, l'Albert Vilella, l'Àlex Pariser, l'Armenteres des de Madrid, en Marc Martínez Amat, des de casa seva, seguint la conferència de premsa dels consellers de la Generalitat, l'Adrià Ribas, el control tècnic de RAC1. Cuideu-vos molt, molt bon cap de setmana. Dilluns hi tornem, però vaja, seguríssim, seguríssim. Esperem que amb menys delay, o amb més, a la millor això del delay també és una oportunitat perquè entre paraula i paraula tots reflexioneu sobre vosaltres mateixos i el futur i totes aquestes coses. Que vagi bé, gràcies, petons.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
El 2 de desembre de 1805, un home, una població, una batalla, van canviar l'esdevenir d'Europa.
Creus la guerra? ¿Queréis sí o no?
La historia de Napoleó Bonaparte.
Confundís gobernar con mandar. Llevaré el terror hasta Londres.
Austerlitz. Aquesta nit, a 8 TV.
Vins ecològics d'anyada excel·lent, protagonistes de la vinoteca a casa de Gourmet La Vanguardia. Finca Sobreño Ecológico de la D.O. Toro. Tros de Mas Vilella i Marieta de Marcelán de vins de taller. 6 vins negres de vinyes ecològiques per només 49 euros. A més, apunta't a la vinoteca i et regalem 2 copes Riedel. Fes-ho ara a gourmetlavanguardia.com.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt cap notícies de RAC1.